Són les 11. Som cercant.
Som cercant.
Som Fundació Catalana de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, Miquel Valls.
Des de la Fundació Miquel Valls et volem plantejar la nostra equació. La nostra incògnita avui dia és l'ELA, esclerosi lateral amiotròfica, i la pateixen en Joan, l'Antoni, la Charo, la Isabel. Es tracta d'una malaltia neurodegenerativa, sense cura i amb una esperança de vida d'entre 3 i 5 anys. La solució a l'equació comença per fer-te col·laborador per tan sols 33 cèntims dia, ja que d'aquesta manera farem que entre tots la solució i la cura de l'ELA sigui cada cop més a prop. Fes-te col·laborador trucant al 93 766 59 69 o bé a la nostra web www.fundaciomiquelvalls.org. I recorda que 33 cèntims dia és poc per tu i molt pels afectats d'ELA.
Marxa el plat de la casa. Un deixa'm tastar amb Marc Orozco i Xènia Roset.
Oído, a treballar!
Avui pot ser un dia important. Us convido a menjar tots a casa. Ja cal que aneu ben despullats, que farem complexes a la brasa. I perquè cremi bé el foc, porteu tristeses i venjances, que es veu que els problemes van millor per plantar-los i cara. I en una cassola, l'efecte xerinota, i un punt picant que ho fa tot més. I ens menjarem el món.
Benvinguts i benvingudes un cap de setmana més al Deixa'm Tastar. I ja us vam avançar la setmana passada que tornàvem amb les piles més que carregades. I és que no hem parat de fer bullir l'olla, però també de fer bullir les xarxes socials, avançant-vos al llarg de la setmana els continguts que tindrem avui i demà d'11 a 12 aquí a Cercat. Una hora per endavant que podeu anar seguint també a través de les nostres xarxes socials.
@deixamtastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Molt bon dia, Marc.
Bon dia, molta teca, eh?
Molta teca, molts continguts, com sempre. Ha anat bé la setmana?
Molt bé, a més, no ha acabat encara, perquè el dissabte i el diumenge és el meu dia favorit, perquè estem aquí a la ràdio, parlem de gastronomia, de cuina, del que ens agrada.
Del xup-xup, que diem. De primer plat, repassarem les notícies de la setmana perquè estigueu al dia de tot el que passa en matèria gastronòmica. I és que en l'àmbit gastronòmic en passen moltes de coses. Recentment hem sabut el nom dels xefs d'arreu del món que participaran a les properes dues temporades de la sèrie de documentals de Netflix, Chef's Table. Albert Adrià serà un d'ells i és per això que avui el tindrem amb nosaltres, explicant-nos una mica doncs, les mil i unes que segur ha hagut de viure al llarg d'aquest rodatge.
A més, crec que ha estat per Rússia aquesta setmana, li preguntarem també, a veure què ha fet per allà.
Quines aventures han viscut, ell i el seu equip darrere les càmeres, allò que els espectadors segur que al final de tot el muntatge no veiem. Segur que molts de vosaltres sou de camí al Oldos Market, el Festival d'Artesans i Emprenedors Gastronòmics de Barcelona, que se celebra tot aquest cap de setmana, avui i demà a partir de les 11:30, i que també us donarem tots els detalls perquè us agafi una mica de gana i puguem treure al cap el que resta del dia. I tampoc faltarà el cafè amb el nostre especialista, el Quim Ozenbloch.
Ha tornat, Xènia, que ja el trobàvem a faltar.
Molt.
I ens podrà dir segurament moltes coses de les quals podem aprendre també aquí al Deixa'm Tastar i a veure què ha fet durant l'estiu, que ens doni aquests inputs per detectar el bon cafè.
Moltes ganes. I com sempre acabarem el programa repassant la gastroagenda, que podrem fer els propers dies i recomanarem un llibre.
I tant que sí, molta teca, com dèiem, moltíssims continguts. Així que, fetes les presentacions, comencem amb les notícies. I amb el Xavier Lázaro, el control tècnic, engeguem els fogons i comencem.
La gastronomia al dia.
Caves Vilarnau fixa com a objectiu per al proper any tenir tots els seus caves amb certificació de producte ecològic.
La barema d'enguany marca l'inici de l'elaboració dels caves de llarga criança 100% ecològics de Vilarnau, que ja va començar la seva conversió de cultiu tradicional a ecològic l'any 2013. L'any 2016, la cava de Sant Sadurní d'Anoia ja va obtenir la seva primera collita ecològica i, segons Damià Deas, gerent i enòleg de l'empresa, l'any 2019 es preveu que tots els seus caves tinguin la certificació de producte ecològic vegà. La barema d'enguany ha anat molt bé i, respecte a l'any anterior, les tasques van començar una mica més tard degut a les últimes pluges registrades, fet que produeix l'escenari ideal per elaborar aquests caves de llarga criança amb bona graduació alcohòlica i el punt idoni d'acidesa.
El barman Sergio Padilla inaugura la seva primera cocteleria.
Es tracta de Cola de Gallo, el projecte més personal del director de Boca Chica, ubicat a la zona d'Aribau de la ciutat de Barcelona, on no hi faltaran els clàssics de sempre, amb un toc de modernitat i el seu punt més d'autor. Destacaran còctels amb tònica i hibiscus, una gamma especialment dirigida al públic femení, amb una versió dolça i floral del gin tònic, una de l'esprits i una del gin fizz. El nom del local, Cola de Gallo, fa al·lusió a la història i els orígens del còctel, que prové de l'anglès cocktail, que significa cua de gall, i el disseny de l'espai ha anat a càrrec de l'arquitecta Gisela Steiger, que ha volgut dotar el local d'esperit elegant, sofisticat, com les cocteleries clàssiques, amb làmpades dels anys 30, miralls i molta vegetació, amb un toc, per això, canalla i trencador. Hi haurà actuacions de música en directe, a més, cada setmana per tots els públics.
M'ha agradat això com has fet del cocktail, aquella pausa, perquè quedi ben clar,
clar
d'on provenia la paraula. Olis Bargalló presenta l'oli d'oliva verge extra arbequina en format magnum.
Un autèntic regal gourmet que presenten en format premium pels amants d'aquest or líquid i és el resultat d'una cuidada selecció de les millors olives arbequines procedents de diverses comarques de Lleida i Tarragona, premsades en fred i convertides en oli. Una ampolla magnum de 1.500 mil·lilitres de vidre fosc que conserva intactes les qualitats organolèptiques de l'oli durant més temps. Un autèntic regal gourmet.
I torna a Restaurants contra la Fam, el repte solidari contra la desnutrició infantil.
Així és, propietaris, xefs i personals de sala de més de 1.250 restaurants es dedicaran al llarg de 2 mesos fins al proper 15 de novembre a reunir fons per combatre la desnutrició infantil. Els xefs Quique da Costa, Albert Adrià i José Carlos García són els padrins d'aquesta iniciativa que comença aquesta setmana amb la 9a edició i en la qual els establiments que hi participen posaran a la seva carta un plat diversos o un menú solidari i cada vegada que un comensal el sol·liciti el local donarà part del seu preu, fins a 2 euros, a la ONG Acció contra la Fam.
I el xef, precisament Albert Adrià, serà un dels protagonistes de la 5a temporada de la sèrie documental Chef's Table.
Una sèrie documental on s'explica la història i els secrets dels grans chefs d'arreu del món, de Netflix, que darrerament ha anat a conèixer els noms dels protagonistes de les pròximes 2 temporades. Els ha donat a conèixer 4 nous cuiners i cuineres a cadascun d'elles. La 5a temporada, que s'estrena el proper 28 de setembre, tindrà com a protagonistes el chef Albert Adrià, entre d'altres, capità del grup Al Barri a Barcelona, amb 6 restaurants a bord, entre ells el Tickets, amb una estrella Michelin. I en aquest capítol, Enigma serà el gran protagonista on se centraran totes les atencions. Un altre gran moment per ensenyar el món de la cuina d'avantguàrdia del nostre país. El primer va ser amb el Jordi Roca, amb l'especial que van fer per pastisseria, els Chef's Table, Pastry, que de seguida tindrem al telèfon.
Mm-hmm. Sí, sí, tant que sí. Ampliem aquesta informació, no, Xènia?
Sí.
Amb el protagonista.
Som-hi.
Deixa'm tastar. Comunicació amb inquietud gastronòmica a Cercat.
Bon dia, Albert.
Bon dia.
Com estàs? Com ha anat l'estiu?
Molt bé. Vaig descansar bastant, que m'ho mereixia, i hem començat amb molta força. I també doncs, sembla que de moment planteja bé la feina.
T'hem vist aquesta setmana que estaves per Rússia, oi?
Sí, vaig estar a Moscou amb un festival que van fer uns germans de bessons i que bueno, volien ensenyar el seu hort impressionant. Veritat que molt bona experiència.
Ostres,
sempre cuinar amb altres companys és molt, molt, molt interessant.
I què has vist? Que has vist allà, a Rússia?
He vist, bueno, de producte, hem vist que, doncs, que és un país a tenir en compte. Pensa que no és el país més gran del món. Segur que hi ha un producte desconegut i tenen una gran cultura. Ara, doncs, igual que hem mirat cap al Japó o hem mirat cap a Mèxic o al Perú, doncs potser d'aquí uns anys les mirades van cap a Rússia, no? Home, tenen, imagina't, molt mar, no? Fa fred, però he provat uns tomàquets impressionants, un meló al·lucinant. M'he quedat sorprès.
Déu-n'hi-do.
Unes huevas de peix, sucedani de caviar, podríem dir, de 2 euros la llauna, espectacular, o també, doncs, cranc reial viu, no? Que, doncs, és molt difícil de trobar.
Ha estat profitós. El problema és això, no? A vegades és la temperatura, però clar, tenen molt terreny per aprofitar tot el producte i de segur que podràs aportar doncs molta més riquesa de la que ja fas en els teus restaurants.
He vingut amb moltes idees, sí. En 2 dies intensos he vingut amb moltíssimes idees.
Sí, sí, sí.
I de veritat que doncs, els dos restaurants que he pogut menjar, que és el de Tilt Garden i el White Rabbit, que estan dintre dels 100 restaurants de la guia del millor de Fistides, doncs molt bé, m'ha agradat molt.
Doncs déu-n'hi-do, l'experiència. Mira, un altre dia podem ampliar aquesta informació i aquestes idees, perquè no el veurem en aquest capítol de Chef's Table, perquè, clar, això ha sigut anterior. Com ha anat aquest rodatge, Albert?
Bueno, això va ser l'any passat. Va ser precisament abans de marxar de vacances de l'any passat. De fet, l'última entrevista, tal com vaig acabar l'entrevista, vaig agafar la maleta i cap a... no sé cap a on anava, però... t'asseguro que molt content vaig acabar.
O sigui que el 2017 es va rodar el documental?
Sí, es va rodar l'any passat. I va ser, jo estava molt cansat, era estiu, feia molta calor, i bueno, van venir molts a gravar, vaig tenir que dedicar 2 setmanes, i va ser molt intens.
Quants dies van estar a l'Enigma, al restaurant que van gravar?
2 setmanes van estar amb mi.
Cada dia era una
negociació perquè tenien moltes idees i, bueno, hi havia coses que es podien fer, altres no. Volíem viatjar també, anar a visitar coses, i jo també, doncs, tenia una limitació. I bueno, improvisant bastant sobre un guió, això sí, no? Crec que l'equip ho tenia bastant clar, el que volien. Jo, bueno, doncs, em vaig oferir a fer més o menys el que em demanaven, no? Sí que és cert que doncs versava molt sobre tota l'experiència del Bulli. Com a part inicial, jo realment tinc molt record. No em recordava pràcticament de moltes coses que em deien, no? Llavors, clar, costava preguntes que feien. Dic, no me'n recordo. Això sí que me'n recordo. De respondre jo, no me'n recordo. Allò, pregunteu-me alguna cosa tangible, no? No la tinc. Com oloren els núvols, no?
Sí, sí, almenys que ho pugui preparar-me una mica o alguna cosa, no? Perquè, clar, que pugui tenir, doncs, memòria recent.
Sí. I, clar, jo ja l'he vist, el documental. De fet, ja el vaig veure, imagina't. Si no m'equivoco, el novembre de l'any passat. L'octubre, novembre, perquè, bueno, suposo que me'l van enviar perquè, si tot em semblava bé, els hi vaig dir dues coses que no em semblaven de tot bé, però no sé si les van canviar o no. Ara, quan surti, ho veurem.
Quan s'emeti, ho sabrà si sí o si no, no? S'ha canviat aquestes parts que no acaben d'encaixar. Dius que van estar 2 setmanes, no?, al restaurant. Sí. Al final, també, suposo que és complicat, no?, compaginar el dia a dia amb un equip molt gran, perquè sabem que tenen un equip molt gran, que estan en el servei. Clar, al final és una mica incòmode, també. No sé com s'ho fan.
Molt, molt. I sobretot a l'hora de gravar, bueno, anaven a totes. Vull dir que recordo llogar al hall d'un hotel per fer-me una entrevista. Vam estar 2 dies també a Roses i al Bulli. També on més vam estar? Vam anar al circ, és veritat. Ostres, sí, vam anar al circ Reliu, no? El circ Reliu a gravar unes escenes també. A Tarragona van gravar, sí, és veritat. Ara ja no me'n recordo perquè és això, tinc mala memòria, però va ser molt intens. Realment, doncs, ells tenen una estètica dintre del programa que, doncs, si veus un capítol, la gent, diguem, que reconeix ràpidament l'estil Chef's Table, i ells anaven a buscar, doncs, molt d'això també, no? A vegades més, també, doncs, la foto i construir una història que viure, no sé, una mica la realitat del dia a dia. Tampoc els interessava molt. Per exemple, el barri no els interessava. El concepte del barri no els interessava.
Ells volien Enigma, no?
Enigma.
Ells volien Enigma i el que jo representava com a història del Bulli, no?
Com ho va portar l'equip tot això de ser actors per uns dies? Perquè imagino que, clar, enmig dels serveis, a nivell de logística devia ser complicat.
Sí, bueno, ells contents, no patien tant com jo, i com tot, al principi, doncs, molta il·lusió, després t'acostumes, i al final estàs desitjant que marxin. El que passa que és això, com va ser a principis d'agost, doncs estaven també molt cansats, i el que volíem era, sabien que si marxàvem ells, al marxar ells també marxàvem nosaltres perquè eren vacances, i això és el que estaven desitjant. I doncs intentar ser ben professional al màxim, tant jo com ells, i bueno, doncs sí que és cert que, doncs, és una oportunitat única, i pel que estic veient, doncs, que la fortuna de que t'hagin triat per gravar un capítol, doncs, és molt important a nivell mundial i de fet estic una mica neguitós de com doncs, la resposta una mica de la gent dels estrangers quan vinguin i a Mèxic, no? Clar, és molt directa. La meva posició dintre els restaurants no em puc amagar, vull dir que estic allà al mig. Llavors, clar, jo faig 400 persones a la nit, si dues persones volen una foto no hi ha problema, però com amb l'efecte shift table ara vulguin, però clar...
Jo ara has d'obrir només un local? L'hauràs d'obrir només per les fotos, de fotocall?
No m'explico bé, vull dir que jo encantat de que la gent doncs, vulgui fer una foto, faltaria més, però sí que és cert doncs, que si degut a precisament, jo m'imagino que l'efecte shift table, que és mundial, que sí. Una persona estigui a Austràlia, a la vegada que un altre que està a Sud-àfrica o que està a Santiago de Chile veient...
Sí. Saps quants escriptors tenen, no? Quants usuaris té Netflix? Ho saps?
D'usuaris, 150 milions, pot ser?
Sí, 110 milions, sí, d'escriptors.
Sí, més de 110 milions. Em sembla que ja estan pels 120
però
milions.
Però les xifres no les donen, crec, del que són els...
Sí, informacions a internet programa. És el que està publicat.
Sí, clar, llavors, imagina't, no? Bueno, i a més, no és tant el fet del nombre, sinó de la... qualitat de no és tant la quantitat, sinó la qualitat d'aquest nombre en el sentit de que són com una nova religió a Shuttle Netflix.
Sí,
no?
Sí.
Jo el tinc, però tampoc em considero un seguidor, no? Un fidel.
Fa comunitat. Sí, fa comunitat. Sense fer molts spoilers, Albert, explica'ns una mica què veurem en el documental. Has dit que està molt centrat en l'enigma, però està centrat molt en el teu perfil, amb la cuina, una
sí,
mica.
Sí, està molt centrat en el bulli. No recordo realment que... No el recordo. És que fixa't, tia, no el recordo. Sí que recordo que la primera pregunta o la segona em pregunta per la què és la creativitat. I és això, no desvetllaré ara el que responc. Però jo mateix, quan la vaig escoltar, em vaig sorprendre, no? I em va fer gràcia. Perquè no és una pregunta que puguis respondre amb una frase, no? Que és de la creativitat, no? Ara mateix, si m'ho dius, jo que sé. Que és la creativitat. Però em vaig sortir. Em vaig sortir. Hi ha unes imatges molt maques a la Vall de Roses, amb un camp, fent un arròs, a la posta de sol preciosa, unes imatges maquíssimes. També hi ha unes imatges molt bèsties de tècniques filmades, exposers que van tenir tot un diumenge, recordo, a Enigma, ho van tenir que fer, perquè és això, eren 20 persones. O sigui, el problema no era al final la càmera, que sí, que les càmeres també filmen amb aquestes...
Era la quantitat de gent.
D'equip que porten.
Són les Red One, aquestes màquines que fan les pel·lícules de Transporting i tot això, de Transporters, no?, com es diu, aquestes de Hollywood.
Sí, no, si són molt professionals, van amb tot l'equip.
Sí, un pressupost increïble, però clar, i què faig amb els altres 18, que donen voltes per allà, no?
Sí,
no. Tenim que gravar en diumenge.
Tu parties per tot, veig? Tu parties per tot, Albert.
Sí, recordo una guatlla que nosaltres, doncs, per separar la pell de la carn, fem servir un compressor d'aire. I, clar, ho van gravar a càmera lenta, llavors comença a inflar-se i treu, al final acaba traient sang pel bec, pel pic, la guatlla, i clar, ells veies la cara emocionats de dir, oh, quina imatge, no? I dius, bueno, al final, però perdona, és una marranada, això.
Sí, clar, bueno, és també una mica l'espectacle, no?, al final de la imatge. Quines sí. Eren les coses per això que no t'acaben d'encaixar, ens comentaves?
D'encaixar? No, l'únic, ells volien una mica de marro. Ells em preguntaven algunes coses doncs, que intentaves respondre de manera ambigua i poc incriminatòria, podríem dir.
Secrets, que, no?
Coses que...
Bueno, alguna polèmica, no? Polèmiques.
Estaven molt ben informats de tot, molt ben informats.
Sí.
Si saps la història del bulli, doncs una mica ja pots saber per on anava.
Sí,
al final... les preguntes, i tampoc, doncs, ara tampoc és qüestió de remoure res, però també, doncs, la meva relació amb el Ferran pregunta molt, dels principis i inicis del bulli, de com el bulli volien saber, doncs, més quan van estar allà, no?
Clar.
Sí, va ser molt maco per mi, doncs, pujar i gravar dintre del restaurant enderrocat i a mig construir, i amb ells ja, ells també doncs, es van quedar sobtats.
Et van fer l'exercici de com no te'n recordaves de les coses, no? Allò que fan els psicòlegs moltes vegades, de portar la persona en el lloc dels fets per recordar.
No els hi va funcionar perquè no recordava res.
No, no, doncs estarem molt expectants el 28 de setembre, que s'estrena aquesta nova temporada de Chef's Tables, i també, doncs, clar, vosaltres estem molt acostumats a documentar molta feina de la que feu, ja ho feieu des del Bulli, també amb el Constructing Albert, un documental que va anar molt bé, sí, i que també va estar molta estona de rodatge, va ser uns quants anys de rodatge.
No, aquest, clar, aquests van ser 4 anys, de totes maneres molt, molt diferents d'enfocar el mateix, no? Un sense diners, pràcticament sense pressupost, durant 4 anys venien a gravar tant en tant, vam veure tot el procés de construcció del barri, el meu deteriorament, i en canvi els altres van ser molt intensos i en 2 setmanes volien tot, no?
Volien tot i de tot.
Sí, sí, però jo sóc conscient de la importància d'aquest documental, espero que agradi i que, bueno, doncs que també ens ajudi una mica, perquè hem d'omplir moltes cadires i una cosa estiqui i otra la resta del barri.
Segur que sí, segur que sí. Albert, tu has vist algun capítol per això d'algun altre xef que t'hagi agradat?
I tant, em va agradar, sí, he vist molts.
El Jordi Roca, per exemple, no?
El Jordi em va encantar. Uh-huh. El Jordi em va encantar. Sí, el vaig veure fa poc. N'he vist alguns, sí, no sé. També el del Màximo em va agradar molt. Molt. El del Will, perquè és amic meu, també. Avui igual farà, a més, clar, ell viu a Bali. Fixa't que, de fet, bueno, les altres 3 persones que surten amb mi no els conec. Van personatges més... Això, més buscant el personatge que la persona, no? Mm-hmm. Perquè si no, suposo doncs, que agafarien noms més coneguts. I en aquest cas, doncs, jo, mira, jo et dic, em sento un privilegiat i agraeixo l'oportunitat perquè doncs, tants i tants cuiners d'Espanya que s'ho mereixen de sortir doncs, en un programa com aquest, que dius, suposo, no sé, el Quique de Costa, el Doni, el David Muñoz, el Joan Roca, que no sé si amb ell li van fer al final també. Mm. Perquè li van fer un al Jordi i després sí. No sé si li van fer al Joan i sortirà més endavant. Ara no estic segur.
Sí, hi haurà 5ª temporada, 6ª temporada, potser.
És que ja han trigat molt.
No tenim la informació, no tenim informació, però sí, sé que diuen que hi haurà més cuiners. Sí. Diguem, espanyols, que sortiran.
L'Antoni deia l'altre dia que un chef table està a l'alçada, o si no més, d'una tercera estrella, no?
Sí, sí.
A nivell promocional, doncs...
Mediàtic.
Esperem-ho.
Sí, sí, segur que sí. Albert, que us espera una gran temporada, un nou any, també nosaltres que hem començat ara recentment. Esperem també, doncs, estar
a tope.
Moltíssimes gràcies, Albert. Anirem seguint de prop, com sempre, aquí el Deixa'm Tastar. I expectants pel dia 28 de setembre, que s'estrena aquest Chef's Table amb l'Albert Adrià i Enigma de protagonistes. Una abraçada, Albert, i moltes gràcies per atendre'ns.
Una abraçada. Adéu. Marc, què et sembla si sortim de l'estudi i anem cap a la terrassa?
Sí, ara toca,
espera...
oi?
Sí, una protagonista, l'Elka Moker, que trobarem al Oldos Market, que s'està celebrant ara i demà també de 11 a 12 del matí al Teatre Nacional de Catalunya, i que és aquest festival que promou doncs, artesans, emprenedors i xefs de la ciutat de Barcelona i voltants. Mm.
O sigui, hem de pujar al pati, no?, que hi ha la redacció al costat, que ens espera la protagonista.
Ens farà una recepta que té a veure amb aquest taller que farà aquest cap de setmana d'esmorzars saludables.
Elka, què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
En un lloc peculiar, aquest de la redacció.
La veritat és que sí.
Aquí és on la gent que fuma, alguna vegada he vist fer alguna migdiada també, bueno, una mica de tot, i avui farem una secció.
Molt bé, avui ha estat tot ple de fruita per aquí, que està molt bé.
Sí, sí, en aquests moments, per això la Elka està a l'Oldous, perquè està fent un taller sobre esmorzar saludable, i demà diumenge faràs un altre, oi?
Exactament.
En què consistirà aquest taller?
Tuiza Turismo està participant en aquest Oldous, donant a conèixer la ciutat de Zúric. Vale, aleshores, a mi em van portar a Zúric i vaig estar descobrint el lado healthy d'aquesta ciutat, i d'allà vaig conèixer el Birscher Muesli. Aleshores, en aquest Oldous el que estic és ensenyant la meva versió d'aquest esmorzar, que és el Birscher Muesli.
Sort que ho has dit tu, perquè això s'escriu diferent de com es pronuncia Birscher Muesli.
Més o menys.
Què és això? Què és això?
Bueno, això, mira, té una història supermaca, i és un esmorzar. De fet, Muesli és l'única paraula suïssa que es coneix a tot el món, que totes les llengües la tenen integrada. Aleshores, és un esmorzar que es va inventar el doctor Max Birscher, a principis de 1900 o així, a principis de segle, i aleshores ell ho donava a la seva clínica. Ell es va donar que els aliments crus realment eren molt bons per la salut, i ell es va curar una malaltia icterícia que tenia menjant crus. Aleshores un dia va estar parlant amb un, com se dice, bueno, con un campesino, passo al castellà, con un campesino de allí que lo veía con mucha salut, y le dijo, bueno, ¿cómo puede ser que estés tan bien, ¿no? Un hombre súper mayor. Y el hombre le dijo, ¿qué es lo que comes para estar tan bien? Y el hombre le dijo, pues mira, yo como leche, avena y frutos secos, y lo acompaño con una manzana para comer porque es lo único que tengo. Total, que empezó a investigar por allí y este se convirtió en su receta base, que es lo que hoy conocemos como muesli, que son frutos secos, fruta seca y la avena. Uh-huh. Y este era él creó su clínica de salud. Y en esta clínica lo que daba a sus pacientes era, a lo largo de todo el día, este Wirscher Muesli. Que curiosamente, que nosotros lo tomamos como un desayuno, en la clínica se daba durante todo el día como comida o para antes de las comidas.
Ostres, doncs déu-n'hi-do la història. Això és el que trobarem en el Dous, de la mà de l'Elka Mocker, que farà aquest taller saludable demà a les 11:30 del matí.
I que, a més, és graduada com a health coach a Nova York. Ara et preguntaré una mica com comences en aquest ofici. Què et porta a dedicar-te a això?
Una búsqueda personal, como todos los que, prácticamente todos los que nos dedicamos al mundo de la alimentación o de la salud, es por una búsqueda personal, ¿no? Un día en tu vida de repente te das cuenta de que o te acecha una enfermedad y te pone contra la espada y la pared, ¿no? Y dices, bueno, aquí o hago algo o sigo por el camino tradicional que bueno, que al final va a ser toda la vida tomando pastillas y ya está, ¿no? Entonces, ese es mi inicio, ¿no? Debido a una enfermedad y a diferentes problemas de salud, de no encontrarme nada bien, me inicio en la búsqueda de una alimentación que me ayude a limpiar esta enfermedad.
Sí, una alimentación diferent,
bien,
¿no?, del que portaves ara, i et dones compte que tu les coses, diguem, anava a dir saludables, ¿no?, però diguem, a canviar d'alimentació, comences a sentir canvis dins el teu organisme.
Supergrans, sí. Van ser, això fa molt d'anys, fa com, bueno, 8 anys o així, que no hi havia tanta informació i era un camí molt solitari. Aleshores tampoc hi havia tanta xarxa social i principalment era documentals i molts llibres, i jo feia de conejillo de índies en mi misma. Aleshores, fent tots aquests tests que jo feia, vaig trobar que realment, tal i com diu el doctor Max Wirsner, els aliments crus i vius són realment per mi la clau de la salut. I ara el que jo intento amb la meva experiència és enamorar e inspirar a tot el món a que realment dejen ja tots els productes processats, que allí no hi ha absolutament nada que rescatar, i sin embargo focalicemos en els productes naturals, especialment verdures i frutes, semilles, cereales, etc.
A més, Xènia, molta gent, no? Per exemple, la setmana passada parlàvem amb Núria Coll, amb el festival Como, que també s'està celebrant aquesta setmana, i l'Elka, a més, és que et contagia molt, no?, aquestes ganes de tastar, doncs, les seves receptes, de veure la cuina. De fet, és el que farem ara d'aquí una estona, perquè ja ha portat uns quants ingredients i la veurem a cuinar i escoltarem la recepta. Però tu, Elka, com aprens també a cuinar?
Autodidacta. Sí, vaig deixar el meu treball, bueno, hi ha un moment a la vida que jo ja no puc més i decideixo deixar-ho, el meu treball, i em focalitzo en mi, i estic uns anys només leyendo, haciendo ayunos y cocinando comida saludable, lo que yo leía que era saludable. I així comença tota la meva experiència i tota la meva aventura en la cocina i totes aquestes proves. Jo me nutro mucho de blogs en su época, en su momento me nutría mucho de blogs americanos, que allí nos iban muy por delante, y descubría todo este mundo saludable y yo pues recreaba las recetas o demás.
De fet, tot aquest recull de receptes les podem trobar al teu llibre Ama, Come, Vive i Brilla, on tens, doncs, tot aquest recopilatori de receptes sanes amb aliments, doncs, que també es poden prendre, que ajuden molt a la salut. Però quines són les teves especialitats? Focalitzem-ho més a les teves receptes.
Especialitats cuinant? Bueno, yo creo que mi gran talento es que consigo hacer que los vegetales sean irresistibles.
gran talent, eh?
Allò que s'escolta a vegades, home, si la... Quan tasta un plat teu, no? Un plat de l'Elca, i després la frase següent és, home, si a casa m'ho fessin així, també ho menjaria verdures jo, no?
Exacte, sí, exacte, això és. De fet, recibo muchos mensajes de gente que sigue mis recetas y hace mis cursos y mi libro y demás, y que, bueno, que realmente son agradecimientos de, jolines, nos has cambiado la vida en casa, o sea, gracias a tus recetas, a cocinarlas. Mi pareja, que era, por ejemplo, súper reacio a esta alimentación, que era como, no quiero esto ahora, me pide, ¿y ahora qué vas a cocinar? ¿No? Entonces, claro, es muy bonito recibir esto y ver que realmente haciendo recetas que son muy atractivas y ricas, la gente se engancha a la alimentación saludable, porque todo es empezar por allí, pero luego te das cuenta de que te haces sentir muy bien y allí es donde te acabas de enamorar y de enganchar.
De fet, ara el Marc deia allò del Como Festival, però és veritat que cada cop la gent és més conscient d'allò que menja i es preocupa més per l'alimentació saludable. Tu has trobat aquest balanç de creixement de gent interessada, doncs, per aquest tipus d'alimentació?
Sin duda, sí. Ahora es una moda y la gente me pregunta, bueno, pero esto no es una moda que va a ser pasajera. Bueno, lo bueno de esta moda es justo lo que acabo de decir, que cada vez hay más gente. ¿Por qué? Porque cuando tú lo pruebas, es exactamente lo que me pasó a mí, lo pruebas y notas los cambios que hay en ti, una, te enganchas tú, lo empiezas a convertir poco a poco en tu estilo de vida y quizás das un poquito de marcha atrás en algún momento, pero a la que puedas vas a volver para adelante porque dices, ostras, con eso me sentía bien. Y luego la necesidad de comunicarlo. Es como cuando tú realmente te das cuenta de cómo consigues vivir en salud, quieres que todo tu entorno también lo haga, ¿no?
I tant que sí. Anem per fer una recepta, perquè estan començant a ploure, no sé, m'estan caient quatre gotes, potser és la primera vegada que cuinem sota la pluja, vull dir, bueno, que anem una mica per feina. El que aquí has portat per recrear aquest Bircher
pues
Muesli.
Mira, he portat ja fet el Bircher Muesli, perquè aquí no volia portar la batidora, ¿vale? Pero a las horas yo ya ve fet. Y os cuento un poco cómo lo he hecho. Este es un Bircher Muesli 100% vegetal, porque yo apuesto por una alimentación 100% vegetal, en la medida de lo posible. Entonces, lo que lleva es 3/4 de taza de leche de almendra, en mi caso casera, la encontráis en mi blog y en mi libro, es una leche facilísima de hacer, hoy la he hecho delante de un grupo de personas y siempre que se la enseño en público a alguien, se enamoran y dicen, oh Dios mío, es muy fácil, y la empiezan a hacer. Entonces 3/4 de taza de leche de almendra, una cucharada de semillas chía, que yo creo que ahora ya todos las empezamos a conocer, que son estas semillas tan maravillosas, llenas de proteína y de aceites omega 3 y omega 6... Luego lleva un dátil para endulzar y un poquito de vainilla. Y lo del dátil para endulzar a mí me gusta mucho porque nos estamos quitando de azúcares no solo procesados o refinados, sino de incluso naturales. O, quiero decir, azúcar de panela, ¿no? Estamos yendo a una fruta que madura en un árbol. Entonces esto me encanta. Entonces todo esto lo he triturado con una batidora y una vez lo tengo batido, es decir, la chía, la vainilla, el dátil y la leche de almendra, entonces le añado media taza de copos de avena, una cucharada de semillas de cáñamo, que también son un superalimento hoy en día, que es una proteína también maravillosa, rica en omega 3 y omega 6 y de
super
muy fácil
complete, ¿eh?
Alimentación. Ay, sí, de muy fácil asimilación, súper completo. ¿Y qué más? Y luego lleva una ciruela pasa, que también ayuda mucho a regular el tránsito intestinal. Entonces, esto es la base del desayuno, del Bircher Muesli, al menos a mi manera, que le he llamado New Generation.
Perfecta. Doncs, alguna cosa més?
Sí, bueno, ara, amb això, només li tenim que posar els toppings.
Vale, que a quins toppings has portat? Si vols, pots
pues
anar
mira,
afegint, eh?
Clar, jo he portat una mica de fruita fresca, com és esos aràndanos, perquè són super antioxidants. He traído manzana, ¿ves? Porque está... Bueno, ahora es en temporada y ya sabemos que la manzana es una fruta maravillosa, que ya se dice buena
pela. La manzana, la fruta más sana, ¿no? Diuen en castellà.
Sí, exacto, y buena pela day keeps the doctor away, ¿no?
También. Sí.
Entonces, manzana para añadirle fruta fresca, porque ya os digo, para mí, aunque esto es un desayuno súper nutritivo y te va a dejar, lo mejor es que te va a dejar saciado hasta la hora de comer, pero es maravilloso añadirle fruta fresca, que es lo que os decía, son las reinas del mambo,
perfecte,
junto con la verdura.
Tenim la poma, Elka. Què més afegiríem?
Molt bé, i ara afegirem una mica de coco laminado, làmines de coco, sí, nips de cacao, que no és més que la semilla del cacao triturada, con lo cual es chocolate, en estado puro, no tiene azúcar ni nada y es súper antioxidante y es perfecto para, bueno, para alimentarnos como nutrición.
Muy bien.
Luego un poquito de avellanas tostadas para darle más crujiente, que siempre se agradece, y un baile. Vamos a poner un extra de semillas de cáñamo por aquí. Y ya tenemos nuestro.
¿Y això ho hem de remoure o no?
No cal.
Com si fos un iogurt, no cal.
Però mira, jo m'he portat en un tarro i veus, tu pots fer a la nit i ho deixes preparat a la nevera sense els toppings, el dematí només li poses els toppings i tu pots endur així tal qual a l'oficina i és un desayuno perfecto, perfecto, supernutritivo, que regula el trànsit intestinal, muy rico en nutrientes, ¿no? En minerales, en fibra, en, bueno, tiene de todo y sobre todo que te sacia y lo mejor, lo que os decía, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¡Ay, me dejaba un ingrediente que lleva dentro!
Digamos.
Perdón, cuando he dicho lo de la avena. Un yogur. En mi caso le he puesto yogur de coco, podría ser de soja o el yogur que tú tomes.
Perfecte. Jo ho he pensat una mica per la textura, eh? Jo tinc gana, Marc. No he esmorzat, vull dir que tinc unes ganes de tastar-ho.
Gana. La pluja està, bon, sí, no diré apretant, però sí que està caient una miqueta més de quatre gotes, podríem dir, en aquí, doncs, en aquest pati que tenim a la redacció de la cadena SER Catalunya, que ens serveix per fer receptes com hem fet amb la Elka Mocker. Aquí li desitgem moltíssima sort. I també, última pregunta que sí, sí que jo tenia, era el tema també de l'escola de We Love You Academy. Això és uns cursos, no?, que tu organitzes.
Sí, aquesta és la meva escola online on faig cursos. Pues això, per ensenyar a la gent a organitzar-se a la cuina, com aprofitar tot el temps.
Això que m'ha explicat avui, no?
Exactament. Com pots organitzar, pues jo que sé, o com incloure batuts cada dia per esmorzar, inclús fem cursos d'esport, no? Perquè només és l'alimentació, sinó que l'esport també és important, de ioga...
Perfecte.
Però tot està... Sí, sí, aquesta és la meva escola.
Perfecte. I si no, demà et veurem a l'Old Dous, sí, a les 11:45, allà fent aquest taller, amb aquestes idees per esmorzar de forma saludable. Elka, un plaer.
Perfecto, moltes gràcies, un plaer.
A reveure.
Xènia, baixem la redacció, eh?
Sí, però jo me l'enduc, eh? M'enduc aquest Muslim Me. Vinga,
som-hi.
Som-hi.
No peleis. Just like a name I remember hearing. Wild winter, warm coffee, mom's gone, do you love me?
Momento de café, de hablar con Kim Ossenblock, nuestro barista de cabecera, podríamos así decirlo, porque lo vamos teniendo de vez en cuando en el programa para hablar de, sobre todo del buen café. Kim, ¿cómo estás?
Muy, 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 muy bien. Después de verano, cargado las pilas y ganas con esta nueva temporada.
Claro, la semana pasada estrenamos la temporada y la gente nos preguntaba, ¿qué no tendréis a Kim este año?
Todavía está de vacaciones, ¿no? Sí, sí.
Acuerdando las vacaciones, pero sí tenemos que decir que este año también en el Deixa'm Tastar hablaremos de café.
Perfecto, y puedes contar conmigo para esto sin ningún problema. De hecho, hay muchas novedades ocurriendo, hay muchas cositas que valen la pena hablar y cada vez la gente está más interesada en el café. No sé qué está pasando.
Sí, sí.
Mari, ¿qué estáis haciendo?
Desde que empezamos con la sección ya fuimos hábiles un poco, ¿no?, en este sentido, y vimos que el café estaba en alza y que cada vez hay más gente que le gusta el buen café, lo valora, este café de especialidad. Hoy hablaremos un poco, haremos un poco de repaso de aquellos inputs, ¿no?, que nos pueden dar las cafeterías, sobre todo, para detectar y reconocer cuál es el buen café. Pero, Kim, hablamos un poco de las vacaciones, no sé cómo han ido, qué tal.
Muy bien, muy bien. Como todos los autónomos, creo que, bueno, hay que coger las vacaciones, sí, pero las justas, ¿no?, para poder... porque, bueno, el trabajo sigue y los cursos seguían durante verano también. Pero sí, hemos podido ir a aprovechar una feria en Holanda, ¿sí? Que era, bueno, donde organizaban campeonatos de café, campeonatos de barista. Es como la feria de café de especialidad más grande.
Vale.
Y como yo soy de Bélgica, bueno, cruzamos la frontera y nos fuimos a visitar la familia. Y entonces eran un poquito mis vacaciones, que, bueno, bien aprovechados en el principio de julio. Y bueno, luego al final de agosto ya estaba directamente con las formaciones, porque la gente sigue queriendo, ¿no? Y como hay mucha gente que quizás durante su trabajo no puede hacer las formaciones,
claro,
cuando hacemos cositas en verano también, ¿no?, se agradece.
Sí, 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 no, muy bien. Es decir, hemos aprovechado las vacaciones bastante pronto y después, como dice Kim, desde su estudio el café, que sigue con las formaciones.
Correcto,
este
correcto.
Año también.
Por supuesto, cada vez más online, eso sí, que es un placer poder ayudar a gente de todos los lados del mundo también, ¿no? Personas que están quizás en las plantaciones, que están en las fincas, que quizás no tienen la posibilidad de ir a una escuela de café, pero que sí quieren aprender. Entonces cada vez tengo, ¿sí?, productores que dicen que han hecho mi curso online y que han aprendido cómo preparar mejor su café o cómo tostarlo mejor, y realmente sí, esas cosas me llenan realmente. Son... Sí, es esto que antes quizás era imposible, ¿no?, de poder pensar de que nosotros podemos llegar a ayudar a personas en el otro lado del mundo, ¿no?, con tus, bueno, cursos o conocimientos.
Claro.
Y sí, realmente, incluso dentro de muy poco voy a viajar a algún país productor.
Ostras, sí. A país de origen, ¿eh?
A país de origen.
¿Nos traerás buen café, entonces?
Traeremos buen café, además el segundo productor más importante del mundo, ¿sí? El primero es Brasil, que tiene sí, un 30% de la producción. Y luego está Colombia, ¿sí? También tienes Vietnam en Asia, pero producen cafés un poquito más, ¿no?, robustas, uh-huh, más fuertes. Pero de cafés finos, de cafés arábicas, es Colombia. Entonces, estoy planeando mi viaje a Colombia.
A Colombia, ahí a Colombia, está, ¿eh?
Pero todavía no puedes decir mucho.
Al final, pues seguro que estaremos muy atentos en el programa para hablar de tu experiencia. Uh-huh. Y como ya sabéis, pues Kim, que tú siempre estás muy conectado. De hecho, esta sección siempre se graba en vídeo. Y los que estáis viéndonos a través incluso de Instagram Live, ¿no? Uh-huh. Podemos ver que tenemos aquí, donde estamos, en tu estudio, en el patio, una pequeña maceta me has traído aquí, que veo que es una plantita muy pequeñita. Intuyo que puede ser café, ¿verdad? Pero de momento parece una lechuguita, ¿eh? Solo la hoja.
Correcto. Hay dos hojitas aquí, ¿no?, que han nacido. A ver, esta plantita, yo creo que he hecho algo que en la historia de café se ha hecho de siempre. Es decir, yo fui a un país donde se produce café. En este caso fue España, imagínate. Mm. ¿Eh? Fue una isla, bueno, la isla de Canarias.
El único sitio, ¿no?
De el hecho, único sitio donde
se cultiva café.
Incluso casi el único sitio en Europa, supuestamente, ¿no?, uh-huh, donde se cultiva café, por la climatología que tiene. Pero bueno, fui ahí de visita y viendo las plantas, ¿no?, digo, wow, este árbol me arranco un trocito, ¿no?, y quiero llevarlo a la península, ¿no?, aquí. Y entonces cogí una pequeña rama con 10, creo que 10 o 15 cerezas, ¿sí? Son como cerecitas rojas, pequeñitas. Y algunos estaban maduros, otros menos. Pero al llevarlo aquí a la casa, mi mujer dice, ¿por qué no lo plantamos? Entonces, como es una cereza, tú apretando esa cereza lo despulpas, ¿sí? Claro. Y te salen las dos semillas, ¿vale? Mm. Y al salir las dos semillas, esas dos semillas literalmente se puede plantar directamente, ¿vale? Entonces Carolina, mi mujer, bueno, su hermana es ingeniera agrónoma, entonces sabía un poquito, ¿no?, de cómo hacerlo.
Ayuda un poco a hacerlo.
Ayuda un poquito. Plantamos unos 10 y salieron 4 de esos 10 bien. Uno lo he llevado aquí al estudio de café, como ves, y los otros 3 los tenemos en casa. Entonces, a ver cómo va a salir eso.
A ver cuál hay mejor clima, ¿no? Si aquí en el estudio o en
ahí
casa.
Está, ahí
o sea,
está.
Una buena
mejor
prueba.
Microclima.
Ahora tendremos que tener un poco de paciencia, ¿no?, para empezar a ver,
sí,
digamos, lo que es la fruta.
Eso es algo curioso. En el mundo de café realmente no nos damos cuenta, pero que los productores cuando plantan, bueno, seguramente pasa con mucho más frutas y verduras, pero hasta que no tiene 3 años la planta, no sale fruto rentable. Es, uh-huh, decir, no se puede producir suficiente para tener una cosecha que, bueno, que puedes decir, vale, que okay, podemos preparar un café de eso. Entonces, es algo que de aquí a 2 años seguramente, ¿no?, saldría algo si estamos en climatología, ¿no?, adecuado. No creo aquí que va a salir mucho, pero pero creo que es importante entender porque es una planta que imagínate que si eres un productor y de repente pasa algo, ¿no? No sé, hay unas tormentas gigantes, hay unas inundaciones, hay unos momentos críticos, ¿no?, de la naturaleza.
Pero al final, si no dependen solo del hombre, está claro.
Ahí está. Y se destroza todo o hay una enfermedad o cualquier cosa y luego tienes que replantar. Es decir, 3 años no comes nada, ¿eh?
Sí, no, ¿eh? No,
hay que pensar de aquí a 3 años. Realmente es algo, sí. Por eso yo simbólicamente lo he puesto aquí dentro de mí.
Es curioso, ¿no? Además, a ver, el café tiene un precio muy asequible. Es curioso que lo tenga, ¿no? De hecho, con estos también riesgos que pueden tener. Al final, nos quejamos a veces del precio seguramente de un vino o de un queso, pero claro, tenemos que entender el proceso de maduración, los años que ha estado dentro, uh-huh, de la cava, por ejemplo, en el caso del cava, uh-huh, pues que ha estado madurando, haciendo la crianza, y ha sido un tiempo que el productor ha dejado de ganar dinero.
También lo mismo, sí, correcto, correcto. Y hablando de precio, ahora creo que mencionas algo muy importante. Parece ser que ahora en bolsa, están en un momento histórico bajo de precio, ¿sí? Es decir, bueno, en la bolsa de Nueva York y de Londres, mm-hmm, se vende o se cotiza el café en dólares por libra, ¿no? Y ahora está, si no me equivoco, a menos de un dólar por libra. Estras. Es decir, esto no cubre, digamos, los gastos de producción en la mayoría de los países productores. Es decir, ahora, en este momento, históricamente, se está hablando de precios muy, muy bajos. Y esto yo creo que también a las cafeterías nuevas y a toda la gente que se mete, ¿no?, en este movimiento de café de especialidad, nos tenemos que concienciar mucho por eso. Porque
claro,
si imagínate que no hubiese café de especialidad, ¿no? Porque el café de especialidad que haces al final es pagas un poquito más por la calidad, ¿no?, intrínseca que reconocen algunas
personas.
También
tiene un proceso más lento, ¿no?, de cultivarse y de producirse.
Y más, más selectivo, entonces cuesta mucho más. Pero muchos productores pueden seguir viviendo porque están produciendo café de especialidad, porque por precio de bolsa comercial no les pagan suficiente, imagínate.
Claro.
Pues realmente, sí, creo que es importante reflexionar todo eso en esta nueva temporada.
Seguro,
vamos
seguro
a hablar
que
de esas cosas más.
¿Eh? Tendremos mucho tiempo, ¿eh?
De la sostenibilidad del café, porque hay tela, hay que hablar.
Hay mucho tema, mucho tema. Y al final sí que vamos a ir al grano, ¿eh?, como dice Kim en su libro, porque queríamos hablar en esta primera edición de esta nueva temporada de aquellos inputs, aquellas cosas que nos podemos fijar nosotros para reconocer el buen café, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ostras, a mí me gusta el buen café, pero sí, claro, cerca de casa no tengo nada, o cómo puedo seleccionar una buena cafetería, no sé. Kim, explícanos cosas que nos sirvan para detectar que estamos tomando un buen café.
Sí, mira, y lo primero voy a hacer a base de algo que me has que me has introducido hoy. Mark viene al estudio y dice, oye Kim, tengo aquí un café para ti.
Te traigo un regalito, un regalito que no veas con el regalito. ¿Qué es esto?
Te he traído un regalito de la India, ¿no? ¿Has dicho?
De la India, sí, sí, un paquetito con con granos ya tostados.
Sí, 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 sí. Y bueno, lo primero lo que yo diría a la audiencia es que cuando quieren comprar un café o un regalito, una cosa, ¿no?, especial.
Es no hacer lo que he hecho yo.
No, está bien. Y además siempre se agradece, ¿no?, cuando te traen algo. Por lo menos lo que has hecho muy bien es que está en grano. Significa que nosotros podríamos molerlo aquí al momento. Pero segundo, lo que es importante es que miran, digamos, la fecha de tueste, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en ese paquetito no hay fecha de tueste. Significa que no sabemos realmente cuándo fue tostado. Y esto puede provocar que todos los aromas ya se han ido y se vuelve un poco más, ¿no?, a viejo, rancio, ¿no?, los sabores. Pero nada más miran la fecha de tueste y si estás dentro de un mes, ¿no?, desde el día que está tostado y lo consumes dentro de un mes, yo lo considero como que, sí, estás todavía sacando lo mejor de ese café, ¿vale?
Es decir, que nosotros vamos a una tienda y podemos decir, el café que nos está sirviendo, ¿en qué fecha está tostado?
Por ejemplo.
Esto ya sería una cosa.
Correcto, sí. Pero sobre todo cuando lo vas a comprar tú también, ¿no? Pero sí, también dentro de una cafetería, si tú ves los paquetes allá, puedes darle la vuelta y decir, vale, ¿qué fecha fue tostado este café? Si esos son todos fechas muy viejos, ¿no?, de hace 3-4 meses, dices, uy, aquí mejor no tomar un café. Pero si son muy recientes, ¿no?, un par de semanas, máximo un mes, de ahí sí que vale la pena ya, sí.
Claro,
pero
si
sobre todo
eso. Cafetería de especialidad, si preguntas la fecha de tueste, seguramente no hay problema, te lo pueden decir. Pero claro, en una cafetería común todavía no estamos preparados, ¿no?, para que un cliente le diga al señor que te está preparando el café, ¿cuándo fue tostado? Seguramente te miraría muy mal, ¿eh?, y al final te serviría el café de mala manera, que es lo que no queremos.
Pero yo creo que aquí has dado la primera clave para reconocer una cafetería en condiciones. Es cuando haces tu pregunta sobre el café, la manera que responden, la manera que no, ponen este interés de, ah, sí, mira, aquí, sí, te voy a mirar. ¿Y de dónde es el café? Es la siguiente pregunta.
Claro.
¿Qué café estamos tomando? Si de ahí te dicen, marca X, dices, vale, bien, marca X puede tener muy buen café o muy mal café, ¿vale? Entonces no
te garantiza calidades.
Nada. Ahí está. Entonces yo creo que ahí, sí, preguntando un poquito, ¿no? Esto puede ser un primer paso, ¿no?, para enterarte si estás en una buena cafetería. Segundo, también la manera que está trabajando este barista, ¿sí? Si tú nada más mirar alrededor de la máquina y molino, que está todo sucio, que quizás, ¿no?, la tolva no la han limpiado, quizás el vaporizador, ¿no?, lo más típico.
Sí.
Entras ahí, el vaporizador lleno de queso roquefort, ¿no? Casi. Estas cosas indican muy rápidamente si puedes tomar el café ahí o no, ¿vale? Entonces es un poco el siguiente, ¿no? Tercero, quizás podríamos mirar los olores que hay dentro de la cafetería. Si tú entras en la cafetería y huele más a hamburguesas, yo tampoco tomaría ahí mucho café. No, es broma. Pero si tú entras en la cafetería y huele a café recién molido, ¿sí? Ese también te ayuda a interpretar, mira, aquí quizás no es más fresco, es
lo
más...
Lo trabajan mejor.
Luego, ¿qué más podríamos mirar?
Incluso la situación de dónde está la máquina de café. Yo ahora me fijo mucho en esto, ¿eh? Si la tienen ahí escondida en un rincón, abandonada, que no la quieren enseñar mucho, o si realmente la entrada ya la quieren exhibir, ¿no? Tenemos una máquina chula que hace buen café.
Correcto. Eso también es una cosa que cada vez más se ve en las cafeterías, que la máquina tiene, digamos, importancia, ¿no? Que tiene, como en la cocina, lo que siempre tú dices, las cocinas abiertas y, ¿no?, que muestran realmente lo que están haciendo, lo mismo con el café. Cuando tú ves lo que están haciendo, ves la máquina, ves trabajar, ves que quizás en vez de una máquina expreso también tienen otros tipos de máquinas, eso también te puede indicar de que, ah, mira, aquí lo cuidan un poco más, ¿no? Quizás algún café de filtro, o algún aeropress, o alguna máquina de café de filtro, o manualmente están, ¿no?, preparando cafés. Eso también puede indicar que esta es una cafetería buena. Mm-hmm. Sí.
Y después comentabas el tema de las marcas, o preguntar qué tipo de café. Mm-hmm. No sé, ¿de qué manera lo podemos preguntar? ¿Y de qué respuestas nos podemos encontrar también?
A ver, si vas a una cafetería buena y preguntas qué café, ¿no?, qué café estás sirviendo, por lo menos que te dicen el origen de este café, que te dicen, vale, es un café de Colombia. Si te dicen una finca también, ¿no?, te hace sentir como que, ah, mira, aquí quizás, ¿no?, van un poco más al detalle, hay más trazabilidad. Y luego, normalmente, esos baristas buenos lo que te indican es el sabor que vas a poder, ¿no?, detectar, ¿no? Es decir, ah, mira, aquí vamos a encontrar más cítricos, o aquí más chocolate, o aquí más frutos secos. Si te responden de esta manera, yo creo que estás en un buen, ¿no?, en un buen lugar. Si te responden de la manera de que, como antes he dicho, marca X, ¿no?, o ni sé, voy a mirar el paquete, de ahí,
ahora lo pregunto, ¿no?
Sí. O si te dicen, este café, un blend especialmente hecho para nosotros, ¿no?, blend secreto, todas esas cosas, bueno, no sé, de ahí puedes dudar, ¿no?, un poquito de la calidad de este producto. Pero sí, yo creo que cuanto más específicos son, mejor. Yo creo que cuanto más detalles pueden dar, tampoco hace falta exagerar, porque al final el que viene a la cafetería lo que quiere es tomar un muy buen café y ya está. Tampoco hace falta exagerar con la información, pero mostrar que entiendes un poco, ¿no?, de los sabores que pueden encontrar. O incluso si el barista, imagínate, que te pregunta a ti, oye, ¿qué te gusta? ¿Un café más cítrico? ¿Un café más dulce? ¿Un café más...?
Sí, esto que dices es interesante, porque muchas veces pasa igual que con el vino, ¿no? Que nos preguntan, vamos a buscar un vino, vamos a buscar un café. Vale, pero ¿qué tipo de café te gusta? Uh-huh. Claro, ¿qué pistas podemos dar nosotros al barista para también ayudarle a encontrar nuestro café?
Uh-huh. Sí, sí.
¿Qué le podemos contestar cuando nos dice, pero ¿qué tipo de café le gusta a este señor?
Sí, muy buena pregunta. Yo creo que en ese sentido hay que pensar que los sabores básicos del café, ¿sí?, están resumidos en tres. Chocolate, que todo el mundo conoce. Luego tienes frutos secos, ¿vale? Que también es muy, 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 muy común. En todos los cafés vas a tener algo de frutos secos. Y luego empezamos a añadir lo que son caramelos, ¿no? Sabores de azúcar, ¿sí? Literalmente. El buen café tiene sabor a azúcar, ¿sí? Azúcar moreno. Es alucinante. No sé si has hecho alguna vez, pero si compras panela... ¿Sí? En el curso de la semana pasada teníamos a alguien que viaja a veces a Colombia, y parece ser que hacen agua panela, y es nada más azúcar moreno, ¿sí?, mezclado en agua con un poquito de limón, ¿sí?, un par de gotas de limón, y ese sabor
sería
en
detox,
un buen café,
¿no?, hoy en día diríamos detox, ¿no?, vale, seguramente
sí,
un poco para limpiar
más sano,
el limón,
¿no? No, pero el tema es eso, de que el sabor típico es esto, es agua panela, ¿no?, con sabores de chocolate. Ese es el sabor típico. El hecho de añadir este sabor de limón, ¿vale?, es algo ya más especial. Quiero decir, los sabores comunes, buenos, ¿eh?, van a tener chocolate, frutos secos y algo de azúcar. Y los cafés con, ya que son un poquito más exóticos, pueden tener sabores de frutos del bosque, sabores de frutos rojos, sabores de frutos cítricos, ¿vale? Vale. Esos son ya los... Yo diría, las dos categorías son los que tienen sabores a chocolates y los otros son los que tienen sabores frutales. Uh-huh. ¿Sí?
Y ya para acabar, Kim, todos los consejos que estamos dando antes de tener el café en nuestra mesa, de verlo, podríamos, a lo mejor no, pero podríamos también identificar un buen café con aspecto visual o fijándonos en algo de la taza.
Sí, lo que es muy típico, ¿no?, es hablar de la crema, ¿vale? Pero quizás para los que están escuchando hay que saber de que tú puedes sacar una crema increíble con café pésimo. Sí,
esto ya es depende de cómo esté calibrada la máquina, ¿no?
Ahí está. Entonces, el tema de la crema no tiene mucho que ver con, ¿vale? Eso sí, tienes que tener una buena crema, ¿vale? Una crema marroncito, rojizo.
Que aguante, ¿no?
Que
en el caso de que remuevas un poco,
sí, remueves un poquito con la cuchara, correcto. Pero no, eso no es lo más importante para nada, ¿no? Visualmente, yo creo que lo más importante es que la dosis de café en tu taza, ¿sí? Si tú pides un espresso, por ejemplo, y te llenan la taza hasta arriba de café, ¿sí? Muy probable, ¿sí? Ese café estará quemado, estará sobreextraído, se llama, estará mucho más amargo, ¿vale? Entonces, si tú pides un espresso nada más y no dices nada más, te tiene que llenar la taza típica de café solo hasta la mitad. Realmente, no mucho más. Claro. No esperas una taza llena de café. Eso es lo primero visualmente en el espresso, ¿vale? En el cappuccino lo que podrías ver es cuando la leche tiene una textura brillante, ¿vale? Es decir, que no queda mate...
No está quemada, ¿no?
Sí, pero más que nada el visualmente tiene como una textura más brillante. No es una espuma, ¿no? Muy, muy volumoso. Es algo más líquido, pero con cremosidad.
Sí, con la textura está que está un poco cremosa, ¿no?
Eso es, eso es. Esto con un cappuccino. Luego, visualmente, hay muy poco más, ¿eh? Hay que realmente empezar a oler. Hay que olerlo, si huele fresco, ¿no? Ya estás bien, y luego hay que probarlo, y hay que sentir esta dulzura que te digo, esa dulzura natural del café. Eso es lo que realmente hace la diferencia entre un café bueno y un café malo. El hecho de que sientes azúcar, ¿eh? Tampoco hay que ser súper experto para reconocer el sabor de azúcar, ¿vale?
Entrar mínimamente es el paladar, ¿no? Para haber degustado, digamos, buenos cafés y poderlo comparar de esta manera, ¿no?
Correcto. ¿Quién? Como el café que te he dado antes, el de Etiopía.
El de Etiopía.
¿Cómo fue?
Este espectacular, ¿eh? Ya el azúcar, ¿no? Era de forma ya natural, a mí es muy, muy afrutado.
Este era
no
muy
cansaba,
afrutado. Ahí
podía
está.
Seguir bebiendo y no cansaba, nada amargo, súper equilibrado, ¿no? Un café. Igual que el que yo te he traído de la India, ¿no?
De hecho, lo tengo aquí.
Igual, ¿no? Podemos compararlos.
Parecido.
Después hacemos una fotografía y la colgamos en las redes de los dos. Kim, pues muchísimas gracias. Me alegro de escucharte aquí en el Deixa'm Tastar y próximamente más café aquí en el programa contigo.
Muchísimas gracias a ti. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.
Un placer.
Adéu.
La trumfa de la vall de Camprodon és una patata de carn blanca, consistent, gens farinosa i de ràpida cocció. Es tracta d'un aliment que es conrea amb els sistemes naturals de producció.
@deixa'mtastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Ostres, ja estem aquí, Xenia. És que m'has
Marc,
pillat
et veig
amb
molt
la boca
ocupat.
Plena. No, és que em va ara superbé que facis la gastroagenda, perquè jo m'he baixat aquí al Vichen Muesli, després m'he escoltat una miqueta al Kim Mosenblock amb aquestes recomanacions de cafè espectaculars, i ara, mentre tu xerris la gastroagenda, aquelles activitats gastronòmiques, jo aniré fent el
Vichen Muesli. Doncs Kim Morro, ja me'n pots guardar una mica, que després seré jo la que...
Que hem d'acomiadar el programa d'aquí
vinga,
poc.
Va, vinga, paper i bolígraf, fes. Que comencem amb les activitats per fer els propers dies. L'estiu continua a Casa Corona Barcelona i és que tornarà a obrir les seves portes el proper 20 de setembre i fins al 4 de novembre per donar a tastar noves propostes gastronòmiques i, com era d'esperar, moltes cerveses ben fredes. És la segona edició que celebren i es farà el passatge dels Camps Elisis, nou de Barcelona, un espai cèntric situat al costat del Passeig de Gràcia. Pels amants del vi, fins al 30, 11 cellers del Cava obren les seves portes durant la barema per promoure l'enoturisme al Penedès. Es tracta del projecte La Barema del Cava, amb propostes que inclouen sortides, amb carruatges de cavalls per les vinyes o rutes amb borricletes. Trepitjar el raïm acompanyat dels teus. Això sí, cal inscriure's prèviament a la web labaremadelcava.com.
Molt bé, què més?
Recordeu que encara us queden uns dies per gaudir de la cuina del Simitomba a Tossa de Mar, la Selva. Per 15è any consecutiu, les taules dels restaurants del municipi oferiran aquest plat, un dels més arrelats a la tradició marinera de Tossa, fins a finals de mes. Un plat, a més, amb molta història, que ja preparaven les àvies i els pescadors quan havien de passar hores i hores a les seves barques, que val molt la pena tastar. S'apropa Orígens, també, la 7a edició d'aquesta fira agroalimentària de productes de qualitat de Catalunya, i es fa Olot, com cada any. Se celebrarà els propers 6 i 7 d'octubre, el cap de setmana vinent, al recinte firal d'Olot. I com cada any comptarà amb 90 productors d'arreu del territori que oferiran als visitants tots els seus productes. Mostra de vins i caves de Catalunya. No us en dono més informació perquè demà tindrem els coautors de la guia de vins de Catalunya, la Sílvia Naranjo.
Els autors, els autors.
Sí, els autors, els dos. Coautors, Sílvia Naranjo i Jordi Alcuber, per explicar-nos més detalls sobre aquesta mostra i sobre l'edició dels hotels amb DO. Del 21 al 24 de setembre i acabem
Fira de Calella i l'Alt Maresme amb producte gastronòmic i artesans de la població i de la comarca que portaran com a expositors al Passeig de Manuel Puigverd, que oferiran doncs, tots els seus productes. Acabem amb les 26es jornades del Pop i l'Arròs de Sant Carles de la Ràpita a Montsià, unes jornades gastronòmiques on diversos restaurants d'allà oferiran plats i menús especials per l'ocasió amb el Pop i l'Arròs com a protagonistes. Mm,
i també s'està celebrant el festival Como Como, amb moltes verdures, a més amb una música molt curiosa que la sentim. Re, un segundet.
Verdura sense mesura.
Molt xula, eh?
Molt xula. L'han d'escoltar, els que no l'hagin sentit.
I tant que sí, per internet ja corre, com a festival, la cançó.
Doncs sí.
T'anava a dir la cançó de l'estiu, però com ja l'estem a acabar l'estiu, ha de ser la cançó de tot l'any, perquè
de tardor,
verdura
de tardor.
Sense mesura tot l'any,
Clar que sí.
I també acabem amb la recomanació cultural, ja molt,
molt ràpid. Molt ràpid. Aroma àrab de Sala Jamal, cuina i experiències per reflexionar sobre l'Orient Mitjà.
Molt bé, Xenia, un llibre molt interessant, que donarà a parlar els propers
dies. Sí. A més, amb relats històrics, costums culinàries també, interessants anècdotes del món àrab, a més, tot amb un receptari il·lustrat que reuneix doncs, els clàssics hummus, per exemple, o les famoses bruixetes aquestes de shawarma, a veure si ho dic bé, o el kebab típic també, fins a plats més senzillets i més quotidians, com la maclouba, que jo no l'he tastat, he de dir, o el tabuler. Per tant, excusa per llegir
el llibre. Haurem de comprar el llibre per perfeccionar també com es diuen aquests plats i aprendre a cuinar-los.
I tant que sí, Aroma Àrab de Sala Jamal.
Doncs fins aquí, el deixem tastar d'avui, d'aquesta edició de dissabte. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora amb més contingut gastronòmic. Fins aleshores,
que vagi de gust. The club is in the best place to find a lover, so the bar is where I go.